Al matí de Ràdio Sabadell. Som ESDI.
Entrar en una perfumeria, provar una barra de llavis, provar un perfum, maquillatge o coloret eren gestos fins ara habituals quan entràvem en una botiga de cosmètics, però que han canviat després de la Covid-19. En volem parlar de com ha afectat la Covid-19 a aquest sector i també de la importància de la comunicació no verbal. Per això connectem amb l'Encarna Ruiz. Ella és sociòloga i directora d'ESDI Color Lab, el laboratori de tendències socials i de color d'ESDI. Bon dia, Encarna.
Molt bon dia, Raquel.
A veure, no hi ha dubte, com dèiem, no?, que el coronavirus està canviant la nostra vida en molts aspectes i, de fet, de fa uns mesos ens explicava justament fins i tot que doncs, el virus de la Covid-19 canviava també la tendència de color, veritat?
Sí, així és. Els colors en èpoques de crisi tendeixen a posar-se una mica més pujats de to, diguem-ho així, i no cap dubte que això serà el que ens esperen les properes temporades. Justament això.
Recorda'ns alguns d'aquests colors que s'han escollits abans d'entrar en matèria.
Bueno, pues habrá dos tipus de paletes diferents. Per una banda, les paletes més càlides que fan referència més a la pell, a lo que significa pues lo més humà. Aquí entran los beige, los rosats, una mica així, però per una altra banda entran los colors molt potents, molt forts. El coral, que no abandona, el verd, que estarà present per un verd pujat de to, no només és el verd suau que tenien ara, i això és així perquè en èpoques de crisi tendim a utilitzar colors que són més alegres, per dir-lo d'alguna manera, i per una raó molt senzilla. Quan nosaltres ens trobem en èpoques de crisi, com a consumidors, veiem bastant difícil llançar-nos a la compra i a l'adquisició de productes que siguin cars o que d'alguna manera pues, suposin una inversió important de los nostres ingressos. Tampoc nos agraden les coses que nos causen tristor i tendim a comprar coses que són molt més alegres i també demanar productes més assumibles i que nos resulten més placenters, perquè el que busquen en èpoques de crisi és un efecte placenter.
Mm-hmm. Doncs anem a explicar també com està afectant el coronavirus al món de la cosmètica, perquè no se'n parla tant, no? Suposo, fora d'aquest sector, però està repercutint i molt.
Moltíssim, Raquel. Moltíssim per una raó, perquè tu acabes de dir que avui és el Dia Internacional del Somriure. Justament el somriure també s'està veient afectat per el coronavirus, perquè ara somriure significa detectar aquest somriure en els ulls, no en la part del rostre on més se plasma el somriure, que és la boca. En part té la seva raó de ser, perquè l'expressió del nostre rostre és el vehicle primordial de les nostres accions de parla interactiva. I llavors tant la boca com els ulls, com el nas, la cara en general, és el espai on nosaltres nos identifiquem de cara als altres en una comunicació interactiva i la boca és molt important. La mascareta tapa la boca i això està limitant moltíssim el que és la nostra comunicació no verbal, des de nas cap a baix, no se nos veu. Això què ha provocat? Pues que d'entrada la venda de pintallavis, que ha sigut un dels recursos que més han destacat durant totes les crisis des de la Gran Depressió dels anys 30, ha baixat en picat. A nivell internacional se venen molt menys pintallavis, sobretot el vermell, que és l'icona de les èpoques de crisi. A nivell internacional ha baixat en el mercat un 24% aproximadament i en l'estat espanyol, no t'ho perdis, fins al 70% de pèrdues de venda de pintallavis.
Quines dades,
perquè, clar, el sector s'està agafant a les mascaretes d'ull, perquè és la part de l'ús el que més se veu de nosaltres, i al maquillatge que utilitzem en les videoconferències, perquè sí que utilitzem maquillatge en les videoconferències per trobar que tenim millor aspecte, perquè és molt important per nosaltres sentir que tenim bon aspecte, malgrat que hi ha una crisi.
No me mires, no me mires, no me mires.
sigui, doncs estem descobrint avui com doncs, el coronavirus està transformant també els nostres hàbits en el tema de la cosmètica i com comentava l'Encarna, clar, doncs està doncs, repercutint sobretot en la venda dels pintallavis, que això no passava perquè sempre me'n recordo que tu ens havies explicat també, per exemple, doncs, amb l'atac de les Torres Bessones el 2001, doncs, que la venda de cosmètics es va disparar als Estats Units o amb la crisi del 29, o sigui que fins i tot això, en això està trencant esquemes.
Sí, sí, pensa que, mira, justament va ser una marca molt coneguda de pintallavis, Steve Lauder, que va parlar de l'efecte pintallavis després d'analitzar com ells incrementaven les seves vendes del pintallavis de color vermell durant les èpoques de crisi. Ells van parlar de l'efecte pintallavis i fins i tot se va arribar a estudiar aquest fenomen a les facultats d'economia de tot el món, perquè era digne d'analitzar què és el que passava. I atenia només aquesta raó, la necessitat de buscar un efecte placenter en èpoques de crisi o la tristor pues, forma part de la nostra vida i nosaltres no volem sentir que estem tristos. Fixa't que durant la Guerra Civil Espanyola i en la Segona Guerra Mundial també, les dones intentaven maquillar-se sempre encara que no tenien accés al maquillatge i ho feien de manera natural. Utilitzaven pues, coses que trobaven a casa dintre de la cuina o també dintre del terra directament. Tocaven el terra i amb això se posaven una mica de coloret per no semblar que estaven pàl·lides o tenien dificultats a l'hora de menjar. I això és molt determinant perquè durant tota la nostra història recent i també la passada, des de los sumeris, el pintallavis ha format part de la nostra vida en aquest sentit. Fins i tot en la crisi del 2008 va ser molt important l'increment de compres de pintallavis. I fins i tot ara, Rosalía acaba de treure un Rojo Passión, que és, ja també llança el seu propi pintallavis, que es diu Rojo Passión, de la marca MAC de Cosmetics, i que intenta pues, reclamar aquesta recuperació del mercat. Però, clar, no comptaven en una pandèmia que ens obligarà a tots a posar-nos una mascareta i tapar la nostra boca. I això, clar, és que també té la seva lògica. No ens pinten els llavis perquè se taca la mascareta. Si no t'has de treure la mascareta, no te la pots, no pots pintar-te els llavis.
Llavors,
és una mica raro tot, no?
És estrany i ens ha agafat a tots, no?, desprevinguts, fins i tot a les grans marques i indústries. La gent llavors es maquillarà menys i quan ho facin, doncs se centraran en la mirada.
I serà diferent també per una raó, perquè pensa que fins ara el maquillatge de los llavis era molt important per nosaltres. Deia Marilyn Monroe que no feia falta que te maquillaras, deia ella que no, cuando me quiero sentir bien solo tengo que pintarme los labios y ponerme unas gafas oscuras, no necesito nada más. I és veritat, el fet de pintar-te los llavis ja feia l'efecte d'arreglo, ¿vale? I això tenim de canviar-lo, perquè el no presentar-nos davant de los demés d'una manera desalinyada va passar per les màscares d'ull i per la mirada, per cuidar molt la mirada, Raquel.
De fet, ja hi ha també doncs, empreses que estan d'èxit, marques d'èxit, que també estan buscant solucions, perquè clar, abans també comentàvem no?, l'entradeta, fins i tot ara doncs, a l'entrar doncs, a una perfumeria, a una botiga de cosmètica, és una experiència molt diferent. No podem provar-nos els pintallavis, no?, el maquillatge, i hi ha algunes empreses que estan buscant solucions amb provadors virtuals de maquillatge, per mitjà de codis QR, per veure també no?, l'efecte final, que en penses? Com la tecnologia també jugarà un paper important en aquest sentit?
Evidentment, la tecnologia serà clau en aquesta nova normalitat que tenim i no només en el tema de la cosmètica, sinó tot el sector de la moda. De fet, totes les grans empreses de cosmètica, complements i moda estan readaptant-se i més que s'hi readaptaran, en el sentit de que entra en joc una altra manera d'acostar-nos a elles i de comprar també. I les tiendes experiencials, és a dir, aquelles botigues que t'estan oferint una experiència a més d'un producte, són les que triomfaran. I amb això la cosmètica ha pres la davantera, perquè, com tu ben dius, hi ha altres maneres de provar-nos, però també d'oferir-nos experiències en la cosmètica que ara mateix no podem viure, com a mínim de forma directa. Clar. I això serà molt important en els propers anys.
Parlem també de com està transformant doncs, tot el tema de la comunicació no verbal, no?, i la importància que té, perquè ara, doncs, per exemple, doncs, en el dia del somriure, podríem explicar que ara la gent somriu a través de la mirada, no?, també. Exacte. Perquè com amaguem la nostra boca i els nostres llavis, què ens pots explicar de tot això?
Bueno, pues justament el que havia dit al començament, el rostre és per nosaltres el vehicle primordial de la nostra parla interactiva. Nosaltres a partir del rostre d'una persona podem saber moltes coses. La mascareta ens dificulta el conèixer moltes coses de les persones, en la qual tota aquesta comunicació no verbal, que suposa el 65% dels nostres actes comunicatius, haurà de recaure sobre la mirada. Uh-huh. I sobre el gest de los ulls i el front. Uh-huh. Tu veus que algú està somrient quan le veus, que los ulls s'aixinen i una mica pues, tenes aquesta sensació. Però és cert que aquests còdics estan dificultant molt les interaccions de les persones ara mateix. Uh-huh. Me deia l'altre dia un company meu, professor d'un institut d'aquí de Sabadell, que estan tenint dificultats greus d'interacció de los nens que entren a primer de l'ESO perquè no tenen la mateixa capacitat d'interacció en comunicació no verbal. A partir de que porten la mascareta i la distància de seguretat, les costa molt més trobar-se i fer amistat entre ells quan arriben a l'institut per primera vegada. I això ho havien notat ja els professors i jo penso que això serà un tema d'anàlisi molt important en els propers anys.
Mm-hmm. Tu ets sociòloga, a més de la directora, no?, del Sabadell Color, d'ISD Color Lab. Explica'ns també doncs, com suposo que tota aquesta crisi sanitària i tots aquests temes que ara parlem, doncs ja suposo que ja comencen a haver-hi també doncs, estudis per veure les conseqüències.
Les conseqüències a nivell social estan molt clares en un moment que ja tenim quatre crisis importants ara mateix, crisi emocional, política, evidentment, no fa falta que parlem d'ella, ja parlen altres mitjans, econòmica i també de relats. Per mi la més important és l'última, la de relats, perquè la crisi de relats el que està fent és que estem modificant tota els nostres ciments sobre els que estaven establert les estructures socials fins ara. Això vol dir que tindrem un canvi, sí, i molt gran. Des del meu punt de vista, aquest canvi s'assemblarà molt al canvi que es va produir en el segle XVIII-XIX en la modernitat. Serà un canvi d'era. Jo al principi començava a pensar que seria un canvi de paradigma, que diuen els sociòlegs, que són molt més relatiu, però no, serà un canvi d'era que afectarà tot. Des de les relacions internacionals, perquè és obvi que s'està virant l'eix central del món ara mateix, les relacions internacionals estan en plena crisi, les relacions de les persones i fins i tot el capitalisme tal com el coneixem. Uh-huh. El consum també, Raquel.
I cap a on anem en aquest canvi d'idea? Quines són les idees o les premisses, no? Que de moment, doncs, clar, no podem fer aquí, no?, prediccions, però sí que potser doncs, tenim algunes perspectives.
Sí, hi ha una clara perspectiva. Llavors, Bauman, un autor, un sociòleg molt important per nosaltres, que deia sempre que estaven en la societat líquida, justament ara, la societat de l'hiperconsum o la societat líquida, ha quedat desfasat ja. Crec que ens acostem a una mena de racionalisme on tenim que tenir més consciència de les coses, des de la ecologia, la innovació, el que serà, les relacions personals, les relacions polítiques, les relacions entre el campo i la ciutat, no me'n surt ara en català l'expressió, però entre el campo i entre les zones més rurals i les zones més urbanes, tot això se modificarà, fins i tot hi haurà una tornada a los valors més artesans. Llavors, estem molt a prop d'un racionalisme que jo li dic racionalisme slow, però no perquè s'acosti a la filosofia slow, sinó perquè és lento. És un racionalisme lento. La societat ha tingut una aturada de cop que ja se venia preveient des de feia temps, des de fer com 3 anys que ja se preveia això, però el virus l'ha accelerat moltíssim. I aquesta toma de consciència de les coses serà molt positiva perquè sortiran noves coses importants aquí, però no es costarà assumir-la, perquè venim d'una societat que cavalga en l'hiperconsum ara mateix d'una manera molt accelerada, i serà fins i tot, jo penso, que el fin del fast fashion, que és el que et dic.
Doncs en realitat era una necessitat, no?, també aquesta, la d'agafar un respir, una mica més de serenor, no tenir aquest consumisme, no?, perquè com sempre ens comentaves tu en aquesta secció també, doncs, per exemple, en el món de la moda, no?, la sostenibilitat, aquest consum desorbitat no és sostenible. També ho estem veient ara, per exemple, doncs, amb el teletreball, no?, com s'està fomentant i com això també repercutirà també en ajudar, imagino, la conciliació familiar i laboral.
Sí, i no només a la conciliació familiar i laboral, sinó també a la búsqueda de noves possibilitats. Per exemple, en el món universitari s'ha obert el tema de les conferències online. Ha fet que gent d'Amèrica Latina no es cridi per fer conferències o nosaltres griden a gent que ve d'altre punt del món, de l'altra punta del món, per fer conferències d'una manera molt ràpida i molt eficaç. És a dir, el compartir coneixement d'aquesta manera, el poder interactuar, també no s'obre moltes possibilitats, però també és un repte, perquè no s'està obrint moltes més competències. És a dir, ens hem que preparar moltíssim per al futur que vindrà. Un futur molt incert per una banda, però per una altra banda llena, ple de coses molt, molt interessants. La presa de la consciència d'allò que fem serà molt important.
Doncs mira, Encarna, escoltem ara també el Carles Cabezón, professor de l'àrea de comunicació visual de l'ESDI, que ens explica precisament els cursos OpenESDI que arrenquen entre el mes d'octubre i novembre a l'ESDI.
Aquest any hem decidit continuar els cursos OpenESDI. Aquest cop, en comptes de fer-los de manera presencial, els farem igualment en directe, és a dir, treballarem amb un professor que està treballant i està fent-nos la classe en aquell mateix moment per nosaltres mateixos, però en aquest cas, en comptes de fer-la presencial, la classe la farem de manera online, el que anomenem online en directe. És a dir, són unes classes que no seran online gravada, sinó que tindrem el professor davant, l'únic a través de la nostra pantalla. Hem decidit aquest any continuar amb els cursos OpenESDI, que van començar l'any passat, perquè considerem que és important poder oferir a la ciutat de Sabadell cursos tant per nous estudiants, és a dir, gent que té un interès per estudiar assignatures de disseny o àrees de disseny concretes, però que no té el temps suficient com per poder fer una carrera sencera. I, per altra banda, també creiem que és interessant que professionals del disseny, que potser fa anys van estudiar una carrera de disseny o un cicle formatiu de superior de disseny, puguin especialitzar-se en, bueno, doncs, per exemple, ara oferim ceràmica 3D o oferim curs com modelatge de roba per personatges en 3D o també per poder imprimir roba en 3D, oferim cursos per poder modelar personatges en 3D, oferim també cursos d'iniciació a la il·lustració vectorial, és a dir, a la il·lustració amb l'ordinador. És a dir, que tenim molts cursos que van destinats a gent que ja té experiència, però també tenim cursos que van destinats a gent que no té experiència en certes àrees. Llavors, la voluntat d'ESDI és que, bueno, que tothom hi pugui gaudir amb unes temàtiques que normalment no veiem a les assignatures d'un grau en disseny, sinó que són una mica, per exemple, la disciplina d'impressió de ceràmica en 3D no la veiem a la carrera, però potser algú que farà ceràmica té interès d'iniciar-se amb això, o tant algú que és un professional del disseny té interès també en fer aquesta assignatura que no ha trobat o no va trobar en el seu moment en la seva carrera de disseny o en el seu cicle formatiu. Per això esperem que tothom pugui gaudir d'aquests nous cursos, que ho farem amb, bueno, amb moltes ganes i molta il·lusió de que la gent hi vulgui participar. I doncs això seria tot. Esperem que us agradin i també estem oberts a propostes de la gent de cursos que els agradaria fer.
Doncs ja sabeu, googlegeu, busqueu a la pàgina web d'ESDI i segur que trobareu tota la informació necessària, però Encarna, fins i tot ara, no? Al final que apuntava, i si teniu doncs, propostes, també benvingudes, no? Per ampliar doncs, aquesta oferta, això també demostra que cada vegada també els serveis seran més personalitzats, no?
Sempre, sempre, però no, els serveis en tots els sentits, les experiències i els serveis, Raquel, els productes també ho seran. Estem en un moment en el que tot serà mida per la mida del consumidor i a les necessitats que tenim cadascú de nosaltres. Evidentment, això és una de les oportunitats que tenim noves, el poder fer les coses tant de formació, com ha dit el meu company Carlos Cabezón, com una jaqueta que et compris i que segurament serà la teva mida. De fet, Sara va posar en marxa la setmana passada just una, te lo explico, así como cosa molt ràpida perquè ha sortit a los mitjans, però que sapiguis que és una cosa molt novedosa, el modo tienda. El modo tienda és una aplicació digital que tu tens en el mòbil, una aplicació mòbil, que te permet recórrer a les botigues a les que estan experimentant ara mateix, que en el cas de Catalunya és la que està a Gran Via de Barcelona, i tu pots trobar el que té la botiga que a tu t'interessa, reservar-te el provador i l'assistant, que és la dependenta de sempre, vale? I arribar allà sense fer cua, sense tenir que passar per tota la botiga i tocar totes les prendes que hi ha, les pantalons que tu, les camises, el que vulguis que tu te vols provar. Uh-huh. Llavors se fa la selecció prèvia i te lo proves. Se paga tot un sistema molt semblant al Bizum i no tens ni que passar per caixa ni tocar res.
Doncs molt això interessant. Clar, molt interessant perquè, a més, per als consumidors, per garantir tota aquesta seguretat, no?, en temps de coronavirus, i també demostra el poder que tenim, que sempre també ho reivindiquem com a consumidors.
Exacte, i el Dragon Zara, que el gran que és Inditex i l'important que és, ha pres aquesta decisió de ser ells qui liderin aquest moviment, vull dir, aquest canvi en les botigues, que és superimportant. Pensa que ells són els reis del fast fashion, de la moda ràpida. Pues, si els reis de la moda ràpida estan fent això, vol dir que hi ha una consciència social molt gran sobre les necessitats que tenim cadascú de nosaltres. Per tant, són nosaltres, com deia el Carles, el que busquen a mida el que necessitem.
Clar.
I és molt important.
Això és molt important i també estic pensant com afectarà això també i repercutirà al món laboral. Que tots aquests serveis també es facin d'aquesta manera o també, com abans comentàvem, no?, en el sector de l'educació i en molts altres que ens acabarem doncs, veient per pantalles.
Pues, d'una manera molt senzilla, segurament tindrem que reinventar-nos laboralment també. Vull dir, allò que havíem dit al començament, que era, estaven davant d'un canvi d'era, repercutirà directament en aquests canvis que hi ha dintre de l'esfera laboral i de l'esfera relacional també, per què no? I d'on tu viuràs? Perquè, clar, jo no sé, també hi ha una tendència dintre d'això, que és la tendència d'anar-nos al camp i que la Unió Europea la té molt present en la subvenció en Fondo FEDER a moltes zones rurals que estan ficant fibra òptica perquè la gent pugui anar a teletreballar allà. I això és un canvi molt important que s'ha provocat, s'ha accelerat en el coronavirus, però que ja venia plantejant-se d'entrada. Uh-huh. Vull dir, perquè el que no pot ser és que no siguin sostenibles com a societat, i no ho són, no mediambientalment, sinó com a societat, ni ecosostenibles tampoc, ni econòmico-sostenibles, no ho són. I llavors, aquest parón supondrà moltes coses, molts canvis. La manera en què treballem és un, i en què treballem també és un altre, Raquel. I, per tant, en la formació que hem de rebre per treballar en el futur.
Uh-huh. Ens haurem de reinventar.
Són el país de tota la Unió Europea, dada d'avui, que ja lo sabràs tu perfectament, amb més atur de joves. I això hem de solucionar-lo amb creativitat.
Totalment. Per cert, ara que comentes doncs, que tenim aquestes dades que la veritat doncs, deixen molt que desitjar sobre l'atur juvenil, el proper dimecres a la secció Viu al Vallès en parlarem també d'un programa que estan fent per informar, per assessorar doncs, els joves en aquesta situació complicada de mercat laboral després de la pandèmia per ells, que ja era una situació que ja era molt difícil, com ho teníem. Doncs Encarna, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies per explicar-nos, per fer tota aquesta radiografia i sobretot per explicar-nos que tampoc no hem de veure doncs, que a vegades sempre ens centrem no? en la part negativa i en molts moments també la crisi doncs, genera un altre tipus d'oportunitat.
Moltes gràcies a vosaltres i en el vídeo poseu molta creativitat a la vostra vida. És important que nos redissenyem tots. Moltes gràcies, Raquel.
Una abraçada. Afortunadament us tenim per ajudar-nos a reinventar-nos. Que vagi molt bé. Bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia.